Radio Vilafranca.
Sant Sadurní engega durant aquest mes de setembre una campanya de reciclatge de vidre en comerços i restauració. Una activitat pedagògica que avui us volem apropar tornant fins a la capital del Cava, on ens espera l'Eli Jiménez per presentar aquesta campanya.
Durant els propers minuts, com bé dius, parlarem d'aquesta campanya de foment del reciclatge de vidre en comerços i restauració. I per això el que ens acompanya avui des de l'altra banda del fil telefònic és el Víctor Luna, ambientòleg d'Ecovidrio. Víctor, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia i moltes gràcies també per convidar-nos al programa. La veritat que molt bé, ja tornats superbé, o sigui, molt bé.
Parlem, Víctor, d'aquesta campanya, de reciclatge de vidre, en aquest cas en comerços i restauració. Com ens la pots explicar?
Doncs, si voleu, comencem pel principi, no? Explicant una mica, bueno, primer de tot, qui som, no? Ecovidrio, per qui no, tot i que molts cops se'ns escolta dir, no? Sobretot els anuncis de televisió, per exemple, d'envàs on vas, no? I de... però bueno, sabeu una mica que som una entitat sense ànim de lucre i som els responsables de la gestió de tots els residus d'envasos de vidre d'un sol ús que es fan a nivell de tot l'estat. I bé, vam néixer el 97, així molt ràpidament, explicat. Vam néixer el 97 amb quan es va crear la llei d'envasos, 11/97, i allà és on es van crear els sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del productor, que vol dir doncs, que qui posa un envàs a la venda és qui s'ha de responsabilitzar de que es pugui fer tota aquesta cadena de reciclatge. No? I d'aquí és on naixem, que bueno, així entre nosaltres pues, diem Scrap, no? Que amb la nova llei que s'ha aprovat ara a finals del 2022, doncs som Scrap i abans érem SICS, que eren sistemes integrats de gestió. No? Però són aquests canvis. Llavors, dins d'aquesta voluntat, no? D'assegurar que tot es recicli, doncs és Ecovidrio, ajudem i donem col·laboració a tota la cadena del reciclatge, que com sempre diem, el vidre, no? és el millor envàs, és el millor envàs que tenim, és el més sostenible en aquests moments. És 100% reciclable, o sigui, no, té infinites vides, no es perd cap part del vidre. O sigui, el vidre que va al contenidor verd torna a fer-se nous envasos que tornen a mantenir aquesta circularitat. I des de Ecovidrio doncs, som els garants, no?, d'assegurar que es fa tot aquest, no?, que des del comerç va a l'hostaler o va, no?, nosaltres com a consumidors individuals, doncs d'aquí va als famosos contenidors verds, on es fa la recollida i transport, d'aquí a les plantes de tractament, després a la vidrera, que és molt important també perquè el vidre reciclat fa que les vidreres tinguin una temperatura de forn molt més baixa. I, per tant, no només estem evitant l'extracció de matèries primeres i, per tant, la destrucció de muntanyes, perquè recordem que el vidre són sorres. Per tant, ens cal destruir muntanyes si volem fer nou vidre, en canvi, si el reciclem, ja evitem la destrucció de muntanyes. Però, a més, quan arriba al forn, cal una temperatura més baixa per tornar a fer nous envasos. Per tant, també evitem les emissions. I, a més, tot aquest recorregut fins al de la vidriera i després arriba a les envasadores i torna un altre cop al comerç. En el cas del vidre, a nivell català, és quilòmetre zero, podríem dir, perquè el vidre que es recull a Catalunya es tracta a Catalunya, es fon a Catalunya i torna a comercialitzar-se. No? Per tant, és realment estem ajudant també a l'economia del país, no? Si tirem l'ampolla de vidre al contenidor verd. I, lògicament, doncs, des d'Ecovidrio donem suport a totes les envasadores, a les plantes, no? I també, doncs, lògicament, pel que parlem amb aquesta trucada, doncs, amb els ajuntaments col·laborem en fer aquestes campanyes on donem tot el suport perquè l'Ajuntament pugui visitar a tots els establiments del seu municipi per donar-li tot el suport necessari per facilitar-li la tasca de separar. I per què ens centrem tant en el nostre cas, no? En el sector Horeca, que el sector Horeca són doncs, els hotels, els restaurants, els bars, les discoteques, els pubs, però també incloem doncs, els forns de pa, no? Que també tenen el típic suc de pinya o el cacaulat, no? o altres, no? Doncs, doncs perquè justament amb aquest establiment, no? Si sumem tots aquests establiments, generen el 50%, és a dir, la meitat del vidre que generem Sadurní, no? En aquest cas, doncs es genera als bars. Bé, és mitjana estatal, però es correspon bastant amb la mitjana de cadascun dels municipis. I llavors, doncs els hi expliquem, resolem dubtes, no? Tant del vidre com de la resta de fraccions, no? Molts cops és, vale, el vidre, no? L'ampolla de vi, tinc molt clar que l'ampolla de vi va, o el pot de cigrons, va al contenidor verd, el del vidre, no? Amb B baixa tots dos, que així és molt fàcil de recordar, no? Vidre, verd, vida, tot amb B baixa i tot suma. Però a vegades és, i el tap de suro, on va? Doncs el tap de suro va orgànica, no? I els expliquem. I la tapa del pot de cigrons? Doncs la tapa del pot de cigrons va en vasos, al groc. D'acord? I ens ajudem a tot això i a més els hi facilitem doncs, també si gratuïtament doncs, cubells més petits, més grans, no? Un cubell típic de cuina però per separar el vidre, diguéssim, que pot anar molt bé sota la barra, o un cubell gran amb rodes per poder anar fins al contenidor, no? Que també ajudem als ajuntaments doncs, a disposar de tots aquests contenidors perquè estiguin ben a prop de casa. La mitjana a nivell d'Espanya d'un contenidor, no? Des de la teva porta al contenidor de vidre són uns 130 metres i, en canvi, a Catalunya doncs, encara redueix més a 80 metres de distància, no? Des de la teva porta fins al contenidor de vidre més proper. Hem de dir també que el vidre és el contenidor més proper que tenim tots, no? Fins i tot hi ha municipis que tenen més contenidors de vidre a prop que no pas de la fracció resta o d'altres fraccions, no? Que, per tant, i tot això és feina que anem fent des de Covidrio per ajudar a tothom, no? La ciutadania, o en aquest cas pues, amb el pla Ecobares amb B baixa, de vidre, de vida, de verd, no? com dèiem abans. No sé si he explicat molt ràpidament el que fem i si vols ens entrem més al gra, no? Perquè també fem molta campanya ciutadana i també la campanya aquesta te l'he explicat molt ràpid, però es divideix en diverses fases, també.
Explica'ns una miqueta a aquestes fases. Concretament estem parlant de Sant Sadurní, però aquí, dins de la nostra comarca, dins de l'Alt Penedès, també projecteu fer-la a Vilafranca.
Sí, correcte. El nostre objectiu és poder arribar a tots els municipis de Catalunya, no? I també de l'Estat, amb aquest cas, que, lògicament, els recursos són finits, igual que no, parlàvem dels recursos per fer ampolles de vidre són finits, però també els recursos econòmics i materials i personals, etc. que tenim Ecovidrio, doncs, també són limitats i, per tant, volem arribar a tots els municipis de Catalunya, però no hi podem arribar a tots cada any. I, per tant, aquest any, doncs, sí, fem gairebé més de 100 campanyes arreu de tot Catalunya i, justament, a la comarca, doncs, aquest any fem a Sant Sadurní i a Vilafranca, on, com dèiem, no, ens centrem en els hostalers que generin vidre, ja sigui el que dèiem, un forn de pa petit o un gran, una discoteca, per exemple, un hotel que generen molt més de vidre, també en una comarca tan important, no, on no, que on el vi i el cava són claus i per tant on hem de liderar, no? És una comarca que ha de liderar el reciclatge de vidre, que ha de treure pit, diguéssim, igual que ho fa tot Catalunya, no? Juntament amb altres províncies. I bé, anant cap a la fase, no? Cap a les diferents fases, és com neix, no? Abans d'entrar a les tres fases, com neix la campanya, el pla Ecobares, no? Que dèiem, la campanya de visites als establiments, de bars, restaurants, etc. I neix directament dels propis establiments, que els fem, en un primer moment, els fèiem visites informatives, conjuntament amb els ajuntaments i consells comarcals, i al final el propi establiment ens diu: ei, només si ens multessin i ens perseguiu és quan començarem a reciclar. I llavors Ecovidrio diu: nosaltres no podem multar, perquè això és cosa dels consells comarcals, dels ajuntaments, etc. Però sí que us podem una mica perseguir, però des de la bondat, no? des de les ganes de fer-ho bé, de salvar el planeta i lògicament, de lluitar contra aquesta emergència climàtica on estem vivint, no? Amb les calors que hem viscut, les onades de calor, després els grans aiguats, no? És una bogeria. Llavors, amb aquestes visites el que fem és, per un cantó, treballar aquesta pedagogia, no? Diguéssim, d'informar i sensibilitzar de que reciclar és una necessitat humana, ara mateix, ens cal per poder... És una de les petites peces que podem fer de forma individual per poder lluitar contra aquesta emergència climàtica, no? I poder no passar tanta calor a l'estiu, per exemple, ni tants aiguats de cop, no? Que plogui tota l'aigua de cop amb un dia tota l'aigua de tot un any, per exemple, no? I per tant, fer això. Però també, a part de ser una necessitat humana, és una obligació legal. A Catalunya, la llei catalana, juntament ara amb la llei estatal i europea, obliguen a reciclar a tothom. Els ajuntaments no ens multen, però la llei sí que marca que ens podrien multar. I per tant, cal que abans... No, és un deure que tenim com a ciutadania al separar. I per tant, doncs fem fins a 3 visites on visitem els establiments. Amb una primera visita visitem a tothom, anem carrer per carrer escombrant a tothom, que no ens deixem a ningú i que tothom tingui la informació per poder reciclar correctament. Aquí els hi donem una carta informativa signada, doncs, no, per la regidoria o l'alcaldia, que encara estem treballant la campanya juntament amb els ajuntaments. Per tant, encara aquestes cartes estan al forn, diguéssim. Però sí que... Sí, això, no? Volem visitar tots per poder-los informar i, sobretot, per demostrar que estem al seu costat, no? Que l'administració, juntament amb la col·laboració d'Ecovidrio, estem al costat dels establiments per mirar de millorar cada dia i ser més sostenibles. Els visitem a tots, resolem dubtes i oferim, doncs, els cubells que necessitin o els bujols, no? Aquests cubells amb rodes o amb una nansa, si no generen gaire, el que els hi vagi millor. Perquè a vegades és: mira, jo no genero gaire, però vull un gran perquè tinc espai, i així vaig un cop a la setmana al contenidor, un cop en canvi de cada dia, no? Doncs endavant. Nosaltres facilitem gratuïtament aquest mitjà i que per poder separar amb origen, no? Que és la clau. Després, amb una segona fase, vale? Amb aquesta primera fase també, doncs, els demanem als establiments que ens ensenyin com reciclen, no? A part de resoldre dubtes, també veure com reciclen el vidre i també, doncs, com reciclen l'orgànica, ja, tot i que nosaltres som Ecovidrio i centrem en el vidre, també sabem a l'orgànica no té un scrap, no? I per tant, treballem colze a colze també amb l'Agència de Residus, doncs també per poder donar suport als ajuntaments amb aquest àmbit, no? També amb la fracció orgànica, no? Amb les restes de menjar. I això, i mirem també de resoldre dubtes. Potser diuen sí, i potser no està correctament separat o hi ha alguna coseta que podem millorar, doncs, ostres, sempre, no? Tots sempre podem millorar, doncs recollim, no, fem aquesta ajuda, però també recollim, si el propi establiment ens diu a nosaltres: escolta, doncs es podria millorar això, doncs també. Ei, que em falta un contenidor aquí a la cantonada que m'aniria molt bé, doncs també ho recollim, o sigui que és un feedback mutu, no és allò... O sigui, totes les necessitats que tingui l'establiment les recollim, com també nosaltres l'ajudem amb tot el que puguem. Després, un cop hem visitat a tots, ens queden els que sí que ho fan bé, els que són recicladors, i els que no ho fan bé, no? Els que són no recicladors o que ens han quedat dubtes de si reciclen correctament o no. Doncs aquests els tornem a visitar al cap d'un mes, aproximadament, 15 dies, un mes, els... un cop hem lliurat tot el material que ens han sol·licitat, doncs, i hem col·locat els contenidors nous, si fos necessari, doncs els tornem a visitar una segona fase on només visitem els no recicladors, els que no ho fan bé, per veure si em... que a vegades és... jo no reciclava però perquè no tenia el cubell o perquè no sabia on tenia el contenidor i ara l'educador m'ha dit que està aquí a la volta a la cantonada i clar, jo girava sempre cap a l'altre cantó i no el veia o no estava segur si ho feia bé i preferia no fer-ho abans de fer-ho malament o també, no?, a vegades ens trobem a nouvinguts d'altres països que el canvi de colors de contenidors, per exemple, fan que, ostres, doncs mira, jo tirava tot el vidre al groc perquè el meu país es llançava el groc. No, doncs aquí a Espanya el vidre va al verd. Doncs a vegades, simplement aclarint aquests conceptes, ja queda clar, llavors a la segona fase els tornem a visitar per veure si s'han resolt aquests dubtes. I aquí, doncs, si no s'han resolt, doncs tornem a resoldre'ls, no? Tornem a explicar-ho perquè potser no ha quedat ben explicat o potser el primer cop no ens van fer gaire cas perquè estan més enfeinats i ara, doncs, això que també ens adaptem molt als horaris, eh? No, a un restaurant no l'anirem a visitar a l'hora de dinar, sinó que pas tot o així, no? Per exemple, en canvi un forn de pa doncs no el visitarem a les 9 del matí que està fent esmorzar, sinó que el visitarem potser més tard, no? O abans. Ens adaptem molt a l'horari de cada establiment i si en aquell moment no va bé, tornem a un altre moment que acordem i que li vagi bé a l'establiment. Eh? O sigui, ens adaptem completament a les necessitats per això. I tornem a oferir, en aquesta segona fase, tornem a oferir els cubells. I entreguem també una carta, amb aquesta ja és una carta una mica més seriota, diguéssim, segueix sent informativa, però sí que la primera parlava molt de que hem de salvar el planeta, amb aquesta segona carta, com va destinada només a aquells que segueixen sent no recicladors, ja els hi diem i els hi recordem, ei, que a part de que hem de salvar el planeta, també tens una llei, no?, que t'obliga, com a establiment comercial, però també com a persona d'aquest món, a separar, no? Com a bon català o catalana, doncs ens toca fer bé la nostra feina, no? I és separar correctament els residus. I a la tercera fase, diguéssim, tornem a visitar novament els no recicladors de la fase anterior, no? Tornem a... O sigui, els que ho fan bé, els deixem tranquils, ho fas bé, no et molesto més, ja ho fas bé. Si tens qualsevol dubte, doncs a la carta tens tots els telèfons per poder resoldre dubtes, però si no ho fas bé, sí que et torno a visitar això, fins a una tercera fase per assegurar que resolem tots els dubtes, que no queden cap necessitat per cobrir, no? Que tothom, si necessita un cubell, el té, si necessita un contenidor proper, el tingui, i posar tot el... I això, no? I recordar que la llei ens obliga a reciclar, però també, que és encara molt més important que una llei, és el fet de que si no reciclem estem perduts, no? A nivell de l'emergència climàtica que vivim, doncs és molt forta i és cert que s'han de fer moltes altres coses que no pas reciclar, però reciclar doncs és un pes important i molt fàcil de fer un cop tens l'hàbit, no?
Cal molta pedagogia encara, Víctor, si et sembla, ens ha quedat tot força clar, però si et sembla, en aquests minutets finals et deixo el micròfon perquè per fer aquest al·legat final pedagògic perquè la gent recicli més i millor.
I tant. Doncs sí, la veritat que a Catalunya som referents a nivell de reciclatge i els que no ho fan són una minoria que fan molt soroll. Això sí que és veritat, eh? Qui deixa el matalàs al costat dels contenidors, per exemple, es veu molt aquell matalàs, però és un sol matalàs de tots els veïns que som. Per tant, la gran majoria hem de tenir clar que ho fem bé. I nosaltres ho veiem amb les campanyes, no? Quan fem aquesta primera visita, normalment ja més de la meitat dels establiments que visitem ho fan correctament. I arribem al final, a la tercera visita, que tots, o gairebé tots, potser ens queda un o dos que ho fan malament. I aquest un o dos, qui són, normalment coincideix. Per tant, és feina de tots i hem de tenir molt clar que som la ciutadania, la responsable de que la nostra ciutat sigui sostenible, de que la nostra ciutat estigui neta. Per tant, és molt important que cadascú de nosaltres deixem de mirar què fa i què no fa el veí i passar a nosaltres a fer-ho bé. Perquè és allò, no? El paper que tirem a terra... si el de darrere ve i també ve un paper, doncs deixarà la seva llauna, no? I el de darrere vindrà i al final acabem tots dient, ostres, quina ciutat més bruta. I no, els bruts som la ciutadania. I a més, si ho fem bé, estalviaríem recursos a l'Ajuntament, perquè això també és molt important de saber. reciclant els contenidors verd, blau i groc, l'Ajuntament rep uns diners per aquell material reciclat que serveix per cobrir les despeses d'aquell camió que buida. No, tampoc penseu ara que s'està enriquint l'Ajuntament amb allò, no, ni ningú. No? És simplement són uns diners que estan pagant justament, doncs, com comentava, no? Des d'Ecovidrio ens encarreguem de que tot envàs que surt al mercat es pagui el seu reciclatge. Si aquell envàs acaba al contenidor verd, l'empresa que ha posat aquell envàs al mercat és qui està pagant tota aquesta cadena i qui pagarà l'Ajuntament, no? Bueno, a través de tota una cadena, però és qui acabarà pagant a l'Ajuntament que aquella ampolla es recicli. I aquell camió que recull aquell contenidor, aquell mateix contenidor, tot això queda cobert pel sistema. En canvi, tot el que llancem al contenidor gris són despeses que ha de cobrir el propi Ajuntament amb suport del Consell Comarcal, en molts casos, però que acaba caient el propi Ajuntament, que és qui ha de fer. I penseu que el contenidor gris va a un abocador i els abocadors cada cop són més cars, perquè cada cop estan més plens. I cada cop és més car poder portar. Per tant, si tu vols una escola de qualitat, si vols una ciutat neta, una ciutat on sigui que els diners de l'Ajuntament es destinin a les persones i no als residus, separant correctament, fas que aquells diners, no? Aquella bossa de diners que té l'Ajuntament en comptes de portar-lo pel camió del contenidor gris, no? del camió de resta, ho pugui portar a altres interessos, perquè els altres tres contenidors sí que són més o menys, diguéssim, finançats en gran part. O sigui, l'Ajuntament sí que ha de portar una miqueta per acabar de cobrir, però que, diguéssim, és una petita part la que paga l'Ajuntament versus el contenidor gris. Per tant, és per salut,
feina per tots nosaltres,
per planetària i per econòmica, no? També de la ciutat.
Cal sí. Posar el nostre petit granet de sorra, perquè entre tots al final es fa molta feina. Víctor Luna, ambientòleg d'Ecovidrio, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres, fins la propera.
Penedès en Xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Qüestió de segons ni mig minut, ens plantem a 11:15 del matí. Això vol dir cita amb l'actualitat. Deixem els micros als companys dels serveis informatius perquè ens expliquin què passa als nostres municipis. I seguirem tot seguit amb l'agenda al detall, on avui parlarem de l'Eco Sant Cugat, que se celebra aquest cap de setmana, i del mil·lenari de Marmellà. Dues propostes atractives per triar i remenar.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, 11:15. És moment de tornar a acostar-nos a l'actualitat a nivell local i comarcal. Des de la redacció d'aquesta casa us parla Sergi Anson. Començarem recordant que el Fòrum Verge Balaguer ha acollit la 5a edició de la convocatòria de projectes d'impuls pel territori amb la participació de 23 entitats socials. El Fòrum acollia, doncs, dimecres el que era la 5a edició d'aquesta convocatòria que organitza PINAE. Com dèiem, 23 entitats a la vegueria han rebut una línia d'ajuts de 350.000 euros per subvencionar els seus respectius projectes i activitats socials, a més de signar un conveni de col·laboració amb la Fundació PINAE, un acte que celebrava a la sala d'exposicions de l'edifici. Joan Melero, director de la Fundació PINAE i secretari del patronat, valorava positivament l'augment de la participació en aquesta edició, que aquest any ha sigut de 60 projectes. Un fet, afegeix Melero, que demostra la seriositat de les entitats del territori. La convocatòria s'ha adreçat a totes aquelles entitats públiques i privades no lucratives que es dediquen a l'àmbit cultural, mediambiental, social i esportiu i que estan emmarcades amb l'Agenda 2030 de les Nacions Unides en el referent als objectius de desenvolupament sostenible. Us expliquem també que el regidor de la CUP de Gelida, Quim Navales, passa a ser regidor no adscrit. Moviment a la CUP, doncs, de Gelida, amb l'anunci que ha fet l'únic regidor d'aquesta formació, Quim Navales, de passar a ser regidor no adscrit. El partit ha lamentat profundament la decisió de Navales i recorda que el passat mes de juliol el mateix Navales va comunicar la voluntat de renunciar a l'acte de regidor durant el mes de setembre. La CUP tenia previst substituir-lo per Toni Adrover. El partit també lamenta la falta de diàleg que diuen hi ha hagut. Els copaires es queden, doncs, sense representació a l'Ajuntament de Gelida. Navales va entrar a l'Ajuntament al setembre de 2020 després de la renúncia de Rubén López i a les eleccions del passat mes de maig va encapçalar la llista copaire per primera vegada. Llorenç demana als veïns que redueixin el consum d'aigua. El municipi es troba actualment per sobre de la mitjana catalana en el consum d'aigua per càpita. L'Ajuntament de Llorenç del Penedès, doncs, ha fet aquesta crida als veïns per tal que redueixin el consum durant aquests propers mesos i que tampoc reguin els jardins en la mesura que això sigui possible. Durant els propers dos mesos, Llorenç disposarà de menys aigua de l'habitual, ja que s'estan fent actuacions de manteniment i millora del pou principal. Durant aquest període només es podrà consumir aigua del trasbassament de l'Ebre. Aquesta situació se suma a la sequera persistent que afecta ja a tot arreu des de fa mesos. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament han anunciat que no arreglaran les zones verdes municipals, alhora que s'ha demanat també una mesura de contenció en el consum d'aigua a la població. I acabarem tot recordant que la 21a edició de la Fira Mediambiental Eco Sant Cugat reunirà a una cinquantena d'expositors i a una àmplia programació aquest diumenge. La regidora de Cultura, Festes i Fires de Sant Cugat Sesgarrigues, Neus de la Cruz, ha confirmat que diumenge hi participaran en aquesta 21a edició una cinquantena d'estands, una fira mediambiental que es presenta amb la novetat de comptar amb un espai dedicat a promocionar els cellers del municipi, amenitzat amb música en directe. Entre la dents activitat de diumenge s'inclou una caminada i una bicicletada, tallers, xerrades sobre comunitats energètiques, d'higiene menstrual, d'autoconsum fotovoltaic i també la sobre reforestació. La música en viu la posaran el duet Aida i Júlia, Gala Canyís i el grup Juliol.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. El magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Ara passen 5 minuts de 11:15. Seguim. Comencem l'agenda al detall parlant d'una cita de referència al Penedès dins dels esdeveniments de caràcter lúdic i ambiental, l'Eco Sant Cugat. Aquest cap de setmana arriba la seva 21a edició i presenta alguna novetat. Raimon de Cara, des de Canal 20, ens acosta als detalls.
Mirant el calendari de les propostes lúdiques i culturals, per aquest cap de setmana, sens dubte, hem de destacar-vos una activitat molt potent que arriba a la seva 21a edició. En referim a l'Eco Sant Cugat. Perquè ens ho pugui explicar, conversem amb la Neus de la Cruz, que és la regidora de Cultura, Festa i Fires de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Neus de la Cruz, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Una festa que arriba a la seva 21a edició, una fira com aquest Eco Sant Cugat, vol dir doncs que està molt consolidada.
Sí, la veritat és que sí, ja portem molts anys darrere aquest projecte, que és l'Eco Sant Cugat. Si parlem una mica dels seus orígens, el 2003 una entitat d'aquí del municipi, els Amics de la Font del Coscó, van decidir crear una fira encarada en l'àmbit mediambiental i de fomentar la sostenibilitat. I va ser posterior que l'Ajuntament, l'any 2005, va decidir doncs, prendre la iniciativa d'apostar-hi amb recursos humans i finançament, i d'aquesta manera així s'ha pogut anar seguint celebrant aquesta fira i consolidant fins a data d'avui.
Un format que es manté, el centre continua sent el diumenge aquest gran aparador de conscienciació mediambiental a través de moltes propostes lúdiques mediambientals d'aplicació pràctica, però també amb alguna novetat.
Sí, enguany encetem una novetat que és incorporar un espai que serà dedicat a promocionar els cellers del municipi i anirà amenitzat amb música en viu en directe. Hi haurà un concert al migdia, a la una del migdia, i un concert a les 7 de la tarda com a tancament. D'aquesta manera podem oferir als visitants doncs, tenir un espai d'oci i de conversa durant la jornada de la fira del diumenge.
Això serà el diumenge, moltes propostes també el dissabte, i aquest mateix divendres ja el tret de sortida, una proposta inicial.
Sí, aquest divendres tenim el taller de cuina generacional. És una proposta que s'ha fet per tal de treballar cooperativament entre la gent gran i els infants de l'escola, que creiem que és molt interessant aquesta combinació de diferents generacions, i és un taller de cuina saludable.
I saltem el dissabte, si et sembla, destaquem una activitat que, sota el nom de plogging, significa una passejada per netejar una mica l'entorn del municipi, l'entorn del nucli de Sant Cugat.
Sí, en el municipi ja s'han realitzat altres edicions, i llavors en aquesta Eco Sant Cugat incloem el dissabte aquesta activitat, que es tracta d'una passejada, mentre es van recollint diferents deixalles que puguem trobar en l'entorn natural. I cal destacar que està dinamitzada per un grup de joves del municipi, per tant intentem també incloure els diferents segments de població a l'hora de dinamitzar el que és la fira.
I el documental, la projecció audiovisual, que també hi és present una vegada més a l'Eco Sant Cugat.
Sí, serà el que serà l'acte de presentació, de l'Eco Sant Cugat, amb el documental Els paisatges de l'aigua a la vegueria Penedès, i tindrem la presència del Josep Maria Campanera, l'Humbert Salvador i Josep Maria Calaf per crear una taula de debat
en aquesta mostra audiovisual de medi ambient. Això pel que fa al dissabte, però on de veritat es viu plenament l'Eco Sant Cugat és el diumenge, una densíssima activitat i molt variada.
Sí, el diumenge és tota una jornada que comença des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda, com s'ha comentat prèviament. Inclou diferents tallers, xerrades, la fira de diferents estants on podem trobar des d'energies renovables fins a cosmètics naturals o alguns gastronòmics també, i que també participen les entitats del municipi. Pel que fa a activitats més lúdiques i infantils o per tots els públics, destaquem el Petjades de Fauna, que és un taller, o Escapem dels Plàstics, un altre.
Molts tallers, moltes activitats, xerrades i aquesta presència de la música que reforceu, com apuntaves abans, com a novetat. Entenem que ha suposat recollir un suggeriment, una proposta que venia d'altres edicions. Heu estat receptius a propostes que heu rebut?
Sí, la idea d'incloure música en viu i aquest espai més d'oci és per tal de donar una experiència més diferent al visitant i per tal d'allargar més l'estada de les persones que puguin passejar per la fira i puguin gaudir també d'un entorn més festiu.
Sant Cugat té altres esdeveniments lúdics festius, la festa major, però si segurament ens hem de quedar amb algun esdeveniment que es projecta des del municipi amb impacte més enllà del terme municipal, segurament triaríem l'Eco Sant Cugat.
Sí, està clar que l'Eco Sant Cugat és dels esdeveniments més a nivell de territori, que a més ens promocionen com a municipi, a la vegada que també hi posem una projecció turística, ja que ens visita gent de la comarca o d'arreu.
Fa 21 anys, és la 21a edició de l'Eco Sant Cugat, quan vau començar la situació era molt diferent i moltes coses que ja estan assumides, com a mínim en l'àmbit del discurs, abans semblaven ciència-ficció, però ara ja són una realitat compartida per un ampli segment de la població.
Sí, evidentment ens hem hagut d'anar adaptant a les noves situacions, a les noves tendències. El que abans potser fomentàvem el reciclatge, ara ja és una rutina en la nostra vida quotidiana, i ara ens hem hagut de renovar i adaptar a les noves necessitats actuals.
Pel que fa als emplaçaments de la distribució d'aquests espais gastronòmics, per exemple, o els estants, no hi ha variacions a subratllar?
No, enguany seguim amb el mateix format, els carrers del centre del poble, a prop de la plaça de l'Ajuntament, ja que creiem que és agradable per tothom, per la climatologia que és el setembre i perquè queda molt acollidor.
El que queda clar és que el municipi, les seves entitats, els veïns i veïnes, s'impliquen i participen molt de l'Eco Sant Cugat, amb orgull.
Sí, l'Eco Sant Cugat no seria possible sense la implicació de diferents entitats que hi participen activament, oferint tallers o activitats durant la jornada de la fira, la part de voluntariat a l'hora del muntatge, o, com hem comentat prèviament, la gent gran fent un taller amb la canalla de l'escola, o els joves organitzant el plogging. Sense tota la col·laboració de participació ciutadana no seria possible.
I és un certamen, una fira, on en funció de l'edat tothom hi pot trobar un racó, alguna proposta que li pugui resultar atractiva. Està pensada per tots els públics.
Sí, la idea és aconseguir que tothom s'hi pugui sentir representat d'una manera o altra, participant d'alguna activitat o d'algun altre taller o xerrada, que tothom hi tingui cabuda.
Podem confirmar a hores d'ara de quants estants estem parlant? Quants estants participaran en confirmar la seva assistència?
Estem parlant d'una cinquantena d'estants.
Déu-n'hi-do.
Sí, més o menys el mateix que cada any. El recorregut i el recinte firal és el mateix que cada any.
D'aquesta diversitat d'estants, en podien destacar per la seva singularitat alguna en especial? T'ha cridat l'atenció alguna proposta que heu rebut de l'Ajuntament per participar a l'Eco Sant Cugat?
No voldria destacar-ne cap en concret, però sí cal dir que hi ha una zona que és més aviat gastronòmica, la zona de les entitats del municipi, després la zona de tallers i, per últim, la zona de més de propostes d'energies renovables, cotxes elèctrics, elements, bueno, cosmètics naturals, etc.
En clau més personal, aquest serà un Eco Sant Cugat molt, molt especial per la Neus de la Cruz, perquè és el primer Eco Sant Cugat que viu ja com a regidora del Govern de Cultura, Festa i Fires. Ho fa especial, això?
Sí, està clar que és emocionant entomar aquest càrrec davant d'aquesta fira tan consolidada i que, evidentment, està treballada per els tècnics de la casa i que realment hi posem molta il·lusió perquè és un dia que gaudim tots molt.
Un dia, ja ho comentàvem, durant tota la jornada, especialment el diumenge, oberta a la participació de tothom, i ara cal que tot rutlli i que el temps ho respecti. A hores d'ara segurament és una de les principals preocupacions que teniu des de l'Ajuntament de Sant Cugat, Sesgarrigues.
Sí, esperem que faci un dia amb sol radiant i que podem gaudir-lo.
Doncs que així sigui. Neus de la Cruz, regidora de Cultura, Festa i Fires de l'Ajuntament de Sant Cugat, Sesgarrigues, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta 21a edició de l'Eco Sant Cugat.
Moltes gràcies, us esperem a l'Eco Sant Cugat.
Fins la propera, una abraçada.
I quan són 3:15, posem la mirada en el Montmell, que aquest cap de setmana celebrarà una jornada històrica, el mil·lenari del Marmellà. Per saber-ne més, anem fins a Domenys Ràdio amb la Lourdes.
Doncs, efectivament, 1000 anys del Mar Mallà i per parlar-nos d'aquesta jornada de recuperació històrica que es durà a terme aquest diumenge en tenim a la seva regidora de Cultura, la Núria. Molt bon dia, Núria, com estàs?
Molt bon dia, Lourdes. Pues molt bé, molts preparatius, però molt bé, molt bé.
Amb molts nervis perquè, de fet, aquesta jornada especial del mil·lenari s'havia d'haver dut a terme durant el mes de maig, però es va haver de cancel·lar o posposar més aviat pel tema del risc d'incendis que hi havia en aquell moment. Al final vau adoptar que fos aquest diumenge. I com ha estat tota l'organització per tal d'arribar fins diumenge, en aquest cas?
Doncs sí, mira, com tu dius, es tindria que haver fet per Sant Isidre, que hi ha el 14 de maig. Bueno, Sant Isidre és el 15 de maig, però anàvem a celebrar el 14 de maix, que era el diumenge, però sí, vam fer diverses consultes i en el moment en què estàvem de risc d'incendis, doncs vam decidir posposar-ho perquè no deixa de ser un poble abandonat on l'accés ja és dificultós i bueno, vam pensar que era millor no córrer riscos i a més, mira, ara ens ha plogut, tenim un temps molt millor, estem millor.
Déu-n'hi-do. Escolta, 1000 anys del Mar Mallà, poble abandonat, com bé dius, que pertany al terme municipal del Montmell. Un municipi o un poble, en aquest cas, molt acusat per troballes una mica macabres. Ha sortit en diverses ocasions a Quarto Milenio. Molts diaris d'aquí de la comarca es van fer ressò, però en aquest cas no parlem d'un tema macabre, sinó una jornada de festivitat, com és el Mar Mallà mil·lenari. I per això, doncs, heu fet... Bueno, el cartell és preciós i heu muntat una sèrie d'esdeveniments molt xulos.
Doncs sí, mira, la veritat és que... Bueno, jo em remonto al 2019 quan vaig sortir de regidora, no? I era una... Bueno, va ser un... En principi vaig pensar, ostres, que guai seria, no? Que els han passat, inclús la gent que encara estigui viva, que va viure aquí a Mar Mallà, es poguessin retrobar, d'acord? ¿Vale? Què em va passar? Que vaig pensar, uf, Núria, com comences, no? Això és un curro que allà amb la teva vida no ho podràs fer. I, bueno, automàticament ho vaig arxivar allà les memòries de les meves idees, no? Què em va passar? Que al cap d'un any o així va aparèixer el Jordi Casas, que, bueno, és la persona que jo crec que ha tirat totes les files, ha trobat a tothom i realment s'ho ha currat molt. I, bueno, em va comentar, diu, escolta, diu, mira, jo sé que farà 1000 anys que té notícia d'aquest terme municipal. I, ostres, en aquell moment vaig pensar, uau! I, bueno, quan em va començar a dir, no, que ell tenia molt contacte amb molta gent que havia viscut, que ell coneixia molt, que els seus avis eren d'allà. I, bueno, vaig pensar, veus? La vida final et porta la informació que necessitaves d'una manera molt millor, no? I, bueno, la veritat és que em va enamorar el projecte i vam dir, bé, tirem endavant. I aquí estem.
Déu-n'hi-do, el Jordi Casas. Clar, 1000 anys, en alguna ocasió al PNC en xarxa hem pujat a fer doncs, algun reportatge allà al Mar Mallà. Per què es va abandonar? Per què va quedar abandonat com altres municipis o com altres pobles?
Bueno, hi ha molts motius, no? Primer, on t'està ubicat, no? La dificultat d'accés, l'aigua, a poc a poc va anar despoblant-se fins que al final pues, es va quedar com està, no? I això ja fa, pues, va ser pels anys 50, no? O sigui que ja fa molt de temps i ja, bueno, jo trobo que al final era la dificultat de vida allà, no?
Què és el que fareu per commemorar aquesta jornada històrica?
Doncs mira, començarem amb dos caminades. La primera és una caminada la més llarga que li diem, vale? Que ens trobarem al pàrquing que s'ha habilitat per aquest dia, i que està a la Moja, i anirem fins al castell. Vale? Aquesta serà la primera. I la segona, que començarà a les 11, és únicament des del que és l'aparcament fins al que és el poble de Mar Mallà. Uh-huh. Vale? I allà llavors pues, bueno, hi haurà una diada de... Bueno, hi ha castells, hi ha venen les gitanes també, una mica de folklore, hi ha un grup de teatre, que és el grup d'aquí de teatre d'Espai del Vendrell, que també bueno, estan fent una miqueta també el seu paper, I, bueno, després fem una paella i una orquestra. O sigui, que tenim de tot.
Déu-n'hi-do. A més, la paella, jo sé que la compra de tíquets va acabar el dia... O sigui, ahir, no, abans d'ahir, en aquest cas, i s'han superat totes les expectatives que teníeu, oi?
Sí, totes. Pensa que, bueno, nosaltres havíem posat un tope de 350 persones, més que res, per on està l'accés, eh? O sigui, no era... I, bueno, ja anem per 400 i, bueno, hem tingut que parar perquè, si no, seria impossible. Però sí, bueno, pensa que nosaltres vam penjar el cartell a xarxes un divendres i el dilluns ja estaven parts de 180 persones.
Uau!
I va ser, bueno, aquelles coses que dius, realment, que xulo que hagi despertat això, no? I és el que tu deies abans, no? Tu posaves fins ara Marmellà a qualsevol buscador de Google i el que trobaves era todo como el pueblo muy maldito, no? I ara comences a posar i surt algo bonic, no? Que era, jo crec que tant el Jordi com jo era algo que volíem aconseguir, no? Intentar que quan posessis Marmellà no tingués aquells fets que van passar, sinó algo bonic.
Uh-huh.
I, bueno, de moment estem ahí, crec que ho estem aconseguint.
Home, jo crec que sí, perquè només amb el tema d'inscripcions ja ho heu hagut de tancar, entenc ja, no?
Sí.
Hi ha una zona de parlaments, sabem qui parlarà o com anirà?
Bueno, serà l'alcalde del Montmell, José María Roldán. Estaré jo, ja també per suposat que parlarà el Jordi Casas. I, bueno...
I també veig que amb la paella, bueno, amb el preu, també hi ha un regal commemoratiu, no?
Sí, hi ha una samarreta del mil·lenari i, bueno, també del got i la paella.
Déu-n'hi-do. La gent que s'ha apuntat, sabeu d'on prové? Provenen només del Montmell o d'altres llocs de la comarca?
No, són de quasi tota la comarca i, bueno, inclús més enllà, no? Perquè pensa que... Hi ha quasi 180 persones que són descendents de Marmellà. Clar, pensa que en el moment en què van marxar de Marmellà, clar, les famílies van anar als monjos, van anar a Bisbal, van anar a Masnou, van anar... I, clar, ara ha sigut un moment per retrobar-se, no? Que jo trobo una cosa superxula.
Clar, tu t'has trobat amb descendents ja del Marmellà que hagin parlat de com van viure, no? O com van viscut els seus avis?
Sí, realment, quan et comencen a explicar, no?, és com si estiguessin parlant realment d'algú molt llunyà, no?, o sigui, com aquella manera de viure, no?, com baixaven al Vendrell a vendre conills amb els burros i el que trigaven, no?, que era tota una nit, o tot un... I realment, quan comencen a explicar, i bueno, vosaltres ja veureu diumenge, no?, que quan començava a caminar per Marmellà, realment pensa... Uau, que fàcil tenim les coses ara, no?
Vaja, tal qual. Sí, perquè a més hi ha un tros que s'ha d'anar a peu, o l'última vegada que vaig estar-hi jo s'havia d'anar a peu, deixar el cotxe en un lloc i fins al poble del Marmellà anar caminant.
Sí, hi ha uns 25 minuts, 20-25 minuts, segons el ritme. Depèn
de la rapidesa.
Sí, sí.
Escolta, Núria, ja per finalitzar, tot i que la paella ja estigui esgotada, qualsevol persona que tingui una mica de curiositat pot anar aquest diumenge a aquesta jornada festiva?
A veure, nosaltres sí que tancarem els accessos, perquè bueno, sí que es pot anar, o sigui, no, nosaltres no podem prohibir l'accés en un lloc públic, no? Però sí que, clar, és el que et comentava, no? És un poble molt petit, amb una dificultat. Caminant, clar, que pot entrar tothom, però tindran que deixar el cotxe fora.
Uh-huh. Doncs ho deixem aquí. Esperem que vagi molt i molt bé aquesta jornada del mil·lenari del Marmellà i que ho pateu ben fort, que sigui notícia a tot arreu d'aquest èxit de la jornada de recreació històrica.
Jo, Lourdes, si em deixes dos mig minut...
I tant.
M'agradaria fer un agraïment molt, però molt heavy, ¿vale? ¿Vale? Perquè nosaltres, com tu ja saps, som un municipi molt petit, amb molt pocs recursos, i bueno, crec que és just, no? que normalment és una cosa que fa l'Ajuntament, però agrair a les persones que hi treballen a l'Ajuntament, a la brigada, com tot el que és el tema més administratiu, perquè bueno, crec que l'Anna i jo, que és l'altra regidora de Cultura, no haguéssim fet res si no hagués sigut tot per tot això, no? I bueno, el José per tots els regidors està clar, però que jo trobo que a vegades ens oblidem d'aquestes petites coses i crec que si no fora per ells això no seria possible.
Doncs diuen que és de bien nacido ser agradecido, així que gràcies per aquest agraïment a totes les persones que han format part d'aquesta organització, de la jornada històrica, i el dit, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Lourdes.
Una abraçada.
Adéu, guapa. Adéu. Every night,
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Kylie Minogue té nou àlbum, es titula Tension, i nosaltres us proposem escoltar aquest Things We Do For Love per tancar aquesta segona hora.